Todos los podcasts de nuestros programas en Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:58, es comença Protagonistes Villarreal a la 92.2 amb Maria Ventura. Bon dia, siguen tots benvinguts. Dia 18 de juny, estem ja a dijous, demà divendres, molt propet del cap de setmana, i moltes gràcies per estar una altra vegada amb nosaltres així a Protagonistes Villarreal a la 92.2 de la freqüència modulada, i també ens poden seguir a través de la nostra pàgina web www.radiovillarreal.es. No, Txelo, .com.
.com.
Pues es comencem en una última hora, Txelo? És que està sonant el telèfon i la meva companya ara està despistada. Avui els portem moltes de les notícies d'última hora i també farem un recorregut cultural també i turístic, no?, per la nostra província de Castelló.
Digues, Maria, no estava tenint els dos puestos.
Ens encanta perquè la ràdio s'aixina, no?, en directe, i de repent sona el telèfon i la meva companya, que està a l'altre costat, a la taula de so, tenim que parar i atendre el telèfon, no? Ara em contarà qui seria. Però primer anem a parlar d'algo. Últim hora. Fernando Simó, que no li fa falta presentació, ja saben vostès, s'ha passat al cant. I direu, què dius, Maria? Sí, sí, que s'ha fet cantant. Ara l'escoltareu.
Hoy no he comido almendras por si acaso. Hola, mi amor. Tengo que hablar contigo. Estoy cansado. Estoy hecho un lío. Dime, mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya. Y no me hagas sufrir. Yo no quiero ser tu amante. Y yo no puedo serlo más. Y yo no quiero ser tu amante. Y yo quiero ser algo más.
Ho heu escoltat? És la veu de Fernando Simó cantant-nos este tema tan bonic, no? I direu, Maria, que no sé. Pues ja sé que no sé. Lo que pasa es que la gent s'avorrix tant i ha convertit a este home en un icono cultural que li han dedicat no esta cançó, no? Han fet un muntatge en totes les seues rodes de premsa, i ha sigut un youtuber que ha pujat esta cançó. La veritat que Txelo i jo avui mos estem rient, no?, un poquet de tot això, no? Perquè és veritat que, bé, abans, fa uns dies, es parlava de que un dels periodistes de Televisió Espanyola, Carlos del Amor, no?, sempre fa un recorregut al final de l'any de les paraules que entraran en el nostre diccionari, no? Si farà un recorregut per les persones que han entrat a formar part de la nostra vida, seria ell, no?, Fernando Simó, que és el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat. Ell ha sigut el protagonista de totes les rodes de premsa des que va començar la crisi sanitària, i, clar, molt popular en les redes socials, memes, i, clar, inclús un grafiti. O sigui, hi ha hagut un grafitero a València que ha fet una imatge d'ell en la calle Juan Giner de Benimaclet a València, no? I representa el moment ISE que jo vaig viure en directe, no? Que de repent para ell perquè s'està ofegant i en tota naturalitat diu és que m'estic ofegant perquè m'he minxat una almela abans d'entrar i no puc parlar, no? Ha sigut sempre molt natural i això ha fet molta gràcia. Inclús hem vist com passaven de l'hivern a l'estiu, a la primavera, en funció del seu estil de roba, quan se llevava el jersei, no? Inclús que obligueren les perruqueries, perquè també s'ha vist que s'ha tallat el moño. També. I, Txelo, tu també me contaves una altra de les coses que han fet amb la imatge de Fernando Simó.
Sí, jo vaig llegir que un empresari havia agarrat la seva imatge i havia imprès camisetes i en una de les rodes de premsa ell va comentar que li agraïa molt a l'empresari la seva idea, però que ja que ho havia fet, que ell també volia un percentatge d'aquest benefici de la venda de les camisetes.
Clar, clar, d'ací volem traure tots negoci, eh? O sigui, jo duc la meva imatge, m'estic convertint en un símbol, però que jo també vull sacar rèdit d'això, no? Bé, pues animem això, com ja podem passar de fase, si volen poden apropar-se a València, que hi ha molta gent que està anant i fent-se la foto amb el grafiti de Fernando Simó, no? Allà a València. Pues comencem ara amb el nostre noticiari, deixem el divertiment, no? I l'entreteniment a banda per parlar de l'última hora. Parlem de que els centres de salut tornaran a la seva activitat habitual a la fi del mes de juny amb l'arribada de la nova normalitat. Així ho recull el document Criteris per a l'estratègia de transició cap a una nova normalitat en atenció primària, en la qual s'aborda la volta a l'activitat en els centres de salut, que amb la pandèmia havien tancat les seues portes i feien pràcticament tota la seva atenció de manera telefònica. En aquest sentit, des de la Conselleria de Sanitat, es demana organitzar circuits assistencials separats per a l'atenció presencial de persones amb Covid-19 o símptomes, i un altre per aquelles que no les tenen. També organitzar l'atenció sanitària programada en horaris diferenciats quan no siga possible o reforçar els serveis de neteja. En el cas dels professionals sanitaris, hauran de tornar els equips de contenció a l'activitat en els centres i garantir en tot moment les mesures de protecció necessàries per a cada activitat. D'altra banda, es mantindrà la detecció precoç de nous casos de Covid-19 i es realitzaran proves diagnòstiques a la població amb símptomes que suggerisquen coronavirus. Ens anem a la platja, perquè les platges de la Comunitat Valenciana comptaran amb 1.000 assistents que informaran sobre les mesures del coronavirus, com ja veníem informant durant aquestes últimes setmanes. Portaran uniforme de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències que els identifiquen com a personal de la Generalitat. Alacant comptarà amb 418 persones, Castelló tindrà 234 i València disposarà de 348. Un total de més de 22.000 persones han presentat la seva sol·licitud per a optar a una de 6.000 places d'auxiliars dels plans de contingència de les platges per afrontar la Covid-19, que començaran la seva activitat el 24 de juny i acabaran el 7 de setembre. Els auxiliars, que seran joves entre 18 i 30 anys amb permís de conduir i títol de l'ESO, hauran de treballar en una jornada de 38 hores i 45 minuts setmanals, inclosos caps de setmana i alternant dos dies de treball i dos de descans, un horari de 10 del matí a 8 de la vesprada. Ens quedem així a la Plana Baixa perquè 9 municipis de la comarca han acordat a través del pacte territorial per l'ocupació que els agrupa, no obrir enguany les escoletes d'estiu, ludoteques ni escoles infantils municipals, segons han informat aquest dimecres a través d'un comunicat en el qual s'assenyala que tampoc se celebrarà la festivitat de Sant Joan a les platges, ni hi haurà actes multitudinaris o que generen aglomeracions dins de les festes estival. Aquesta decisió s'ha pres després de la reunió mantinguda entre els alcaldes i alcaldesses de la Vall d'Uixó, Alfondeguilla, La Llosa, Moncofa, Artana, La Vilavella, Xilxes, Almenara i Nules. El seu objectiu és garantir la seguretat dels veïns de la comarca i evitar aglomeracions com a mesura de prevenció davant possibles rebrots. A veure si podem parlar, si no avui, demà, en algú dels alcaldes que formen part d'aquest conveni. Acabem a Vila-real, perquè la regidoria de territori, a partir del pròxim dilluns 21 de juny, coincidint amb la finalitat... 21 de juny? No, és, el dilluns no és, és de, el dilluns és 22. Coincidint amb la finalitat de l'estat d'alarma, reordenarà la mobilitat urbana en alguns trams que han sigut convertits en zona de vianants provisionalment durant la desescalada per la pandèmia de la Covid-19. El departament flexibilitzarà el pla de millora d'espais per a vianants posat en marxa el passat 9 de maig. En concret, els canvis de mobilitat afectaran a tres trams de la ciutat que havien sigut convertits en zona de vianants. El tram a l'entorn de l'Estadi de la Ceràmica, entre el carrer Almassora i el carrer Ambaixador Mascarell, que des del passat 9 de maig estava tallat al trànsit de manera permanent, sobre la circulació entre setmana. No obstant això, en cap de setmana, des del divendres a les 6 hores i fins al diumenge a les 12 de la nit, es registrarà de nou el trànsit. En el tram del carrer L'Ermita, la velocitat estarà limitada a 30 km l'hora, encara que estiga oberta el que és la circulació. Ara ja sí, ens anem a la primera de les entrevistes per parlar amb la diputada nacional del Partit Socialista, Susana Ros. En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Vila-real. Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Estudi Tecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Vila-real. Parlem ara en clau nacional amb la diputada al Congrés dels Diputats pel PSPB, Susana Ros, bon dia.
Hola, molt bon dia i gràcies, com sempre, per la vostra crida perquè puguem parlar dels temes que a la ciutadania els afecta i els importa.
Ahir, diputada, va haver sessió plenària de control, no, al Congrés. Ens agradaria que ens ensenyares el que més et va cridar l'atenció.
Bueno, ahir la sessió de control al govern pues va tindre molts temes en concret, no? Perquè es van parlar de temes que influeixen en la ciutadania del dia a dia, no? Com pot ser l'ingrés mínim vital, uh-huh. També se va parlar del tema de les ajudes a les empreses, als autònoms i a les pimes. També es va parlar de transició ecològica. També, per supost, i a més d'un tema que ahir justament en el plenari anava després de la sessió de control, que és la nova llei d'educació, uh-huh. No? I també se va a hablar de un tema que afecte molt a la nostra província, com és el turisme.
Durant la sessió plenària d'ahir, no, també es va tractar el tema del CERTE, és veritat. Ens agradaria saber un poquet si finalment els CERTE continuaran en vigor després de l'alçament de l'estat d'alarma.
Bueno, això és un tema que s'està negociant en els agents socials, en els empresaris i en els sindicats, no? Encara no s'ha arribat a un acord, però que estic segura de que s'arribarà a aquest acord, perquè el que preveu el govern és que arriben aquests ERTEs que no acaben en l'estat d'alarma, sinó que se prorroguen fins a setembre, però la patronal demana que s'allarguen fins al a final d'any, i bueno, s'estan fent negociacions i jo crec que l'ambient, no, és positiu i que, per supost, en la línia del govern està la del consens i la d'arribar a acords pel bé de la ciutadania en general.
Abans em parlava d'aquest ingrés mínim vital, no, que has començat a funcionar a partir d'esta setmana. No? No sé si ja tenen dades de quanta gent ha pogut sol·licitar aquesta ajuda.
Dades en concret no, perquè el pla s'acaba d'obrir, però sí que sabem que aquest ingrés mínim vital, no, que és una xarxa de protecció impressionant i que mai s'havia fet en el nostre país, no, pues, tindrà un efecte, podrà beneficiar al voltant de 10.000 famílies en la província de Castelló. Aquest ingrés mínim vital suposa una mesura que cobre un major sentit en els moments com l'actual, no? És a dir, que una xarxa de protecció social per atendre a les persones que queden desamparades i a llars sense, i als llars, als hogars sense ingressos i en una situació de necessitat, siga quina siga la seva causa. Però sobretot aquest ingrés mínim vital, no, que suposarà un impacte per unes 10.000 famílies en la nostra província, suposa invertir en la infància, millorant substancialment la situació dels xiquets i xiquetes en els hogars que tenen menys rendes i eliminant la pobresa més severa. N'hi ha que dir també que aquest ingrés mínim vital també té un compromís d'un recorregut laboral, no, en el que la persona, no, la família que rep aquest ingrés mínim vital també té unes obligacions, que és la d'insertar-se en el món laboral. No és una renda que se doni per donar, sinó és una renda mínima vital que, a més, és un dret que se consolidarà i que, per supost, és per a les famílies i per a les persones que estan en risc de pobresa i exclusió social, i que sobretot afecta als més menuts, que són els xiquets i xiquetes.
Parlant de matèria educativa, també estan treballant ja en la nova llei, no?, que es diurà l'OMLOE. Ens agradaria saber, estan buscant, imagina, el consens d'altres formacions polítiques, però per ara pareix molt llunyà, no?, i se consense a nivell educatiu.
Bueno, pareix llunyà de certs partits polítics, però ahir se va també veure en la cambra com se van rechaçar les esmenes a la totalitat de tres grups polítics que les van presentar per l'altra majoria de la dels grups polítics, no? Ara es comença tot un recorregut de presentar esmenes als partits polítics, i ahí està la voluntat d'arribar a acords i a consens, perquè aquesta és una llei que no ha fet el Partit Socialista. És una llei que presenta el govern, per supost, el govern de coalició, però que ja fa dos anys la pròpia ministra, no, després de la moció de censura, va començar a fer aquesta llei amb la participació del món educatiu, no? S'han tingut moltíssimes reunions, moltíssimes compareixències en expertos i en expertes en tot l'àmbit educatiu, i arreplega moltíssimes de les peticions que estan fent. Ara també és l'esforç de tots i totes, no?, de tots els partits polítics, per a no convertir en aquesta llei en un ideari ideològic, perquè no la té, no? Però de consensuar coses que sí que fiquen la modernització del nostre sistema educatiu pels propers anys. Perquè el que se tracta és de recuperar el diàleg per a construir una política educativa, una educació pública i d'equitat, i aquesta LOMLOE ho fa, però sobretot jo m'agradaria ressaltar els 6 pilars fonamentals en els que se sustenta aquest projecte de llei, no? Perquè és una llei que inclou un enfoque dels drets de la infància, no? Que és molt important, sobretot en les escoles parla de l'educació infantil de 0 a 3 anys, que és una llei que adopta un enfoque d'igualtat de gènere a través de la coeducació i que fomenta en totes les etapes de l'aprenentatge la igualtat efectiva entre dones i homes. És una llei que planteja, que és una norma que planteja un enfoque transversal orientat a tots els resultats de tots els, a elevar els resultats de tots els estudiants. És una llei que també introduís, que atén al desenvolupament sostenible segons lo establert en l'Agenda 2030, que és una llei efectiva de modernització del sistema educatiu i que, per supost, és una llei que és una reforma en la necessitat de tindre en compte el canvi digital, no? Una nova llei que també incluís, no? com ha dit, una aposta decidida per l'educació de 0 a 3 anys, una llei que fomente l'equitat i la inclusió educativa, una llei també d'una formació professional més flexible, també una llei que doni molta participació a la comunitat educativa i un tema molt important que és l'atendre a l'escola rural, no? I això és una llei molt completa, que introduís, com ha dit, el tema de l'educació infantil, però parlem també de coeducació, i que la prevenció de la violència de gènere també estigui present en l'escola, que s'aborde des dels primers anys d'aprenentatge i sobretot respectant les competències territorials com no poden ser d'una altra manera. I això vol dir el respecte, no, a les llengües de cada territori.
Sí, la veritat, pareix per ara una llei educativa molt completa, però esperem això, no? Que finalment no siga una altra volta una nova llei que substituïsca l'altra i que finalment s'establisca una de manera permanent, no? Que no es canvi en funció del partit que estiga al govern.
Efectivament, perquè n'hi ha que recordar que la LOMCE, no, aquesta llei sols la va aprovar el Partit Popular en la seva majoria absoluta. És a dir, per primera vegada el Partit Popular va ficar en contra a tot el món educatiu, no, en contra de la llei. Va ser una llei exclusivament del Partit Popular, no? El que se pretén ara, per això s'ha escoltat i ja se va fer en el seu dia moltíssimes compareixències en el Congrés de l'organització educativa, dels col·lectius educatius i també dels expertos i expertes, no? I el que se pretén és ficar una modernització i actualització de la nostra educació, però sobretot comptant en el món educatiu i comptant també en els pares i les mares.
Pues això esperem, diputada. Moltes gràcies, Susana Ros, per haver estat avui amb nosaltres i contamos tota l'actualitat política a nivell nacional.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per cridar i estar atent a lo que importa a la ciutadania.
Todo vuelve. Vuelve la libertad, vuelven los paseos, los viajes, los abrazos, los encuentros. Y vuelven los 10 días Kia. Del 11 al 22 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama. Vehículos electrificados incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525. No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Real. Ens n'anem ara fins Onda per parlar amb el seu edil de joventut, innovació i biblioteques, no? Vicente Bou, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, Vicente, vull que em conteu un poquet, no? Perquè sé que esteu treballant en una nova programació cultural i formativa per als joves d'Onda, no? De què se trata això?
Sí, efectivament, teníem plantejades moltes qüestions, el que passa que en aquesta situació que tenim ara hem tingut que adaptar al format online moltes d'aquestes activitats que teníem preparades i tenim, per exemple, avui tenim preparades per a un concert online a través del canal de YouTube de l'Ajuntament, d'un youtuber molt prou conegut, no?, que també canta, i pues, han volgut adaptar aquesta activitat a donar-hi format online. Després també tenim formació, per exemple, la setmana que ve tenim dos cursos preparats, un d'empremta digital i branding, i un altre també sobre maneig de xarxes socials. Uh-huh. Són cursos que són, crec jo, que seran molt útils, no? Per exemple, el de branding, pues, aprendrem com elaborar un LinkedIn per poder trobar treball o per poder tindre aquests tips i aquestes qüestions que faran que el nostre perfil d'aquesta xarxa social ens siga útil per poder trobar un treball. I jo crec que estem aunant això que és formació i oci i donant una alternativa que és totalment vàlida i que significa això que t'estic assenyalant, vull dir que no s'ha renyit poder fer activitats d'oci per a joves, al mateix temps també formar-se en qüestions com són buscar de treball, gestió de xarxes socials, competències digitals, etc.
Sobretot ara que és un moment tan delicat pels joves, no?, on el treball pareix que s'està debilitant poquet a poquet per aquesta inactivitat econòmica, jo crec que és una manera de completar-se, no? Aquest tipus de cursos els esteu realitzant, no?, amb la Fundació Globalis.
Sí, efectivament. Són cursos, sobretot, dirigits a les competències digitals, perquè creiem que són molt importants avui en dia, i per tant són una ajuda que per a qualsevol que vulgui durar a terme aquests cursos, veurà com són molt útils. Per exemple, tenim el de huella digital i branding, doncs quasi el 70% dels professionals de recursos humans acudixen als perfils socials dels candidats per a comprovar diverses qüestions. Per tant, és molt important tindre aquesta imatge personal, aquesta marca personal, és molt important tindre cuidat i ses ferramentes tecnològiques, i per això és molt important que la gent sàpiga i ses qüestions que té que tindre preparades, que té que tindre en marxa per a poder trobar un bon treball, també per a poder tindre un LinkedIn adequat, i però jo crec que serà de molta ajuda este seminari, ja que la gent aprendrà a donar-li una màxima visibilitat al seu perfil, no?, i a configurar-lo per a que siga útil per a buscar treball.
Si altres joves de la província volen inscriure's, no?, a este curs, on podem fer-ho?
Pues qualsevol que vulgui inscriure's, tenim la pàgina web, que és joventut.onda.es. Qualsevol pot entrar en la web i trobar els enllaços. Qualsevol jove que tingui interès en apuntar-se trobarà els enllaços per a poder dur a terme estos cursos fins que ompliguem les places.
A més de la formació, ja hem parlat que avui hi ha un espai 2 i no hi ha canal de YouTube de l'Ajuntament d'Onda. Expliquem-nos un poquet qui és la persona que va fer el concert.
Sí, és un youtuber i un influencer espanyol que es diu Glowen. I volíem també, fa temps que intentem organitzar aquesta activitat presencial, però va vindre tot això. I per tant van voler adaptar aquesta activitat, no? Creiem que la cultura té que continuar, les activitats per als joves tenen que continuar, i el millor format per a fer-ho era online. Aleshores, aquesta vesprada, qualsevol que vulgui, en el canal de l'Ajuntament d'Onda de YouTube podrà veure el concert, i a banda també vam ficar un formulari que ja vam omplir per a que qualsevol persona, fins a un aforament de 50 persones, pugui després estar parlant en ell un rato, com una espècie de meet and greet digital, que han cobrat les places de sobre. I jo crec que és una activitat que està molt bé, perquè també és el que diem, és crear un oci per als joves, oci per a totes les edats. També des de la biblioteca fem activitats per a xiquets, hem fet activitats més xicotet. Vull dir, al final es crearan les activitats, un oci per a qualsevol franja d'edat dels joves, i que tots puguen gaudir també un poc d'un oci de qualitat.
Sobre quina hora és el concert per poder connectar-nos?
Sí, a les 7:30 començarà el nostre canal de YouTube de l'Ajuntament, i qualsevol persona que vulgui animar a que se passi per allí tindrà un xic que cante, tindrà també cançons noves, estrenarà cançons que no canta fins ara, i per això animem a qualsevol que se passi per aquest canal de YouTube.
Regidor, totes aquestes activitats, no, d'oci, també es complementen en una àmplia programació que hi ha al Casal Jove d'Onda Veritat?
Sí, també tenim el Casal Jove, que estem fent també activitats digitals, activitats online, i també qualsevol persona que vulgui pot buscar en les xarxes socials del Casal Jove, i allà trobarà els horaris, les activitats que estem duent a terme, igual també la biblioteca, estem ficant també, fa poc vam ficar un compte de contes online, per fer un curs d'anglès, no? És molt important, crec jo, apostar per totes aquestes activitats formatives i d'oci, que en tots aquests passos han sigut gratuïtes per als joves onders, perquè tenim que donar una alternativa i tenim que estar ahí fent activitats i preocupar-se per joves onda. Jo crec que totes aquestes activitats seran de molta utilitat.
A més, s'adapten perfectament a lo que és la nova normalitat, no?
Efectivament.
Bé, regidor Vicente Bou, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i contamos totes les novetats d'oci cultural que hi ha a Onda.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Ens anem fins a les Alqueries per parlar amb la regidora de Cultura, Joventut i Educació, Noelia Albalate, bon dia.
Bon dia.
Bé, Noelia, coneixem ja que anem a fer una escoleta d'estiu diferent, no?, ahir a les Alqueries per aquest any.
Sí, bueno, el que hem pensat és fer activitats puntuals, però deixant a part un poc l'escoleta d'estiu perquè no podíem fer-la.
Sí, imagine que hi haurà alguna por al rebrot, no?, si s'ajunten els alumnes a les aules. Quines mesures de seguretat heu establert?
En principi les activitats són totes a l'àrea lliure i no ninguna activitat té més de 10 alumnes. Seria un monitor per 10 alumnes, com a màxim.
O sigui, parlaríem de grups molt reduïts.
Sí, és un aforament reduït.
Sí, que altres anys, més o menys, quants participants hi ha hagut a l'escoleta?
Pues altres anys l'àrea seria potser uns 35 o per ahí.
Que ara reduís pues, això, a 10 participants.
A 10 participants per activitat.
Sí, sí. Quines novetats hi ha aquest any d'activitats per als xiquets?
Pues este any hem pensat en que ens siguin activitats que les donen monitors especialistes en cada àrea, per exemple, en tennis, pues un especialista en tennis, patinatge, així. Donem l'oportunitat, potser, d'especialitzar-se un poc més als xiquets i veure altres àrees, potser, que els puguen agradar i això.
Es faran totes les activitats al col·legi Pintor Sorolla?
Sí. Serà en el col·legi i gastarem pues, també les pistes que estan al voltant, al costat del poliesportiu.
Sí, home, ahir a tot el voltant hi ha instal·lacions esportives molt importants, no? Com seria la piscina? La piscina enguany se podrà obrir?
En principi encara no ho sabem, però tot apunta a que el més segur és que sí.
Sí, hem vist que han aprofitat el que és la quarantena o el confinament, no?, per fer novetats també al Pintor Sorolla. Ens ha agradat molt veure aquest rocòdrom nou que han fet, no?
Sí, el rocòdrom era una iniciativa que portava la Junta de l'AMPA feia molts anys. Al final s'ha pogut desenvolupar i estem, la veritat és que estem molt contents de com han quedat. Nosaltres, per la nostra part, també hem adequat el pati d'infantil, que els corralets tenien alguns buits en el que és l'àrea aquesta que es xafa perquè estigui més mollet, i el corralet i la part exterior de jocs.
L'escoleta d'estiu, per a quines edats són?
Sería a partir de... Sería para primària i secundària.
Uh-huh. Sí, perquè el Casal Jove també tinc entès que també té les seues pròpies activitats i que també està fent un paper fonamental, sobretot en xarxes socials, animant molt a la població de les Alqueries, veritat?
Sí, el Casal Jove, aquesta en la novetat és que hem incluït els alumnes de 5è i 6è en, diguem, la seva escola d'estiu, l'estiu jove que fan ells fa molts anys i que té moltes activitats diferents, com cuina, cine, i la veritat és que estava molt bé. I per això ho hem col·locat allí en els de 5 i 6, pues, per a que també pues, es relacionen els xiquets també més majors i que puguen conèixer també aquestes activitats.
A més de les activitats per als més joves, no? Una de les altres ofertes que fa l'Ajuntament que els agrada molt als ciutadans és les Alqueries en Forma, no? Que també sí. Es fa el poliesportiu i tal. Totes aquestes activitats esportives es van a retomar? Què s'està fent?
Actualment les activitats esportives d'aquesta forma es fan a espais oberts. Uh-huh. Estem gastant pues, el jardí del MIT, allí se fan activitats, al Casal Jove també se fan activitats a la part de fora, un parc que tenim darrere de la gasolinera de la Cuit també estan fent activitats i estem gastant els espais que disposem pues, per fer activitats a l'aire lliure i respectar poder respectar la distància de seguretat, clar.
Sí, perquè així és més fàcil, no?, que a lo millor dins del polideportiu.
Clar, i sí, així no, és que en llocs tancats no es podria fer i ja me penso que és la tercera o la segona setmana que se fan i la gent està responent molt bé i està molt contenta.
Perfecte, ens alegrem que així a poc a poc torni a la normalitat, no? Regidora, sí. Una de les coses que més ens dona tristor als que som de les Alqueries, no?, és que esta setmana ja es començarien el que són les festes de la segregació, no? I ahir la cultura sí. Sempre ha tingut un paper molt fonamental perquè sempre traien obres de teatre, no?, espectacles, musicals, monòlegs. Què es va fer durant esta setmana, encara que siga algo simbòlic, teniu algo pensat o no?
Sí, en breu hi serà un poc les activitats que havíem pensat, però és tot per les xarxes i tot a mode online. N'hi haurà algun contacost també per xiquets i alguna cosa que serà molt interessant, però en breu hi serà el programa de... Bueno, les activitats que anem a desenvolupar.
I per al mateix dia 25 hi ha previst algun homenatge encara que siga per part de les institucions?
Sí que hi ha previst.
Serà com, però sense públic, imagine, no?
Sí, un poc en l'aforament controlat.
Perfecte, regidora. Pues, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Ja hem contat tota la programació cultural i tot el moviment que s'està creant a les Alqueries.
Val, moltes gràcies.
A principio de semana hacíamos un recorrido por alguno de los alcaldes y alcaldesas que habían cumplido un año de legislatura, ¿no? Los primeros que entraban a formar parte del ayuntamiento, ¿no?, y ponerse al frente de su localidad. Por eso hoy nos vamos hasta Altura para hablar con su alcaldesa, Rocío Ibáñez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Rocío, un año desde que empezó a ser alcaldesa de la localidad de Altura. ¿Qué tal ha sido su primer año?
Bueno, pues yo me gustaría definirlo porque creo que la definición es inesperado, ¿no? Uh-huh. Inesperado por todo lo que nos ha ocurrido pues en el último año. Una pandemia, varios temporales, pues creo que nadie nos lo esperábamos y ningún alcalde ni ninguna alcaldesa ni ningún partido que se presentó a las elecciones municipales llevábamos estos puntos dentro de nuestros programas, ¿no? Dentro de nuestras iniciativas a llevar a cabo durante 4 años. A la vez que sorprendente e inesperado, también tengo que reconocer que está siendo profundamente positivo, tanto a nivel político como a nivel personal. Estamos viviendo muchísimas experiencias que no contábamos vivir, pero que nos están enseñando cómo la capacidad de servicio público de todas aquellas y de todos aquellos que siempre nos prestamos a formar parte de las instituciones, pues acaba siendo el motor, ¿no?, que dirige nuestros pueblos.
La verdad es que sí. ¿Cómo ha sido afrontar una pandemia de estas características? No sé cómo ha estado la situación en Altura. ¿Ha sido correcta?
Bien, la situación en altura ha sido bastante buena, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hemos tenido casos como prácticamente en todos los pueblos de España. Uh-huh. Pues las pandemias, como bien sabemos, no tienen fronteras y así ha ocurrido con altura. Pero bueno, ha sido bastante buena. A día de hoy no tenemos que lamentar ninguna víctima mortal. Esperemos que siga así. Pero bueno, sabemos que en cualquier momento pues el virus sigue en la calle y en cualquier momento pues nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Nadie está libre de sobrevivir a él, pues, nadie es inmune mientras no se demuestre lo contrario. Y bueno, desde el ayuntamiento pues lo hemos llevado lo mejor que hemos sabido y que hemos podido, poniendo sobre todo por delante a las personas antes que el resto de cosas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues trabajando mucho en la desinfección, en intentar mejorar la situación económica de las familias, uh-huh. atendiendo a los grupos de riesgo de manera diaria, haciéndoles llegar todo aquello que necesitaban, intentando sobre todo, bueno, pues que la gente sobre todo saliera en las peores semanas lo menos posible de sus domicilios. Y bueno, también atendiendo mucho pues al comercio local, ¿no? Que ha estado ahí en primera línea, y ya desde aquí quiero aprovechar para agradecerles porque realmente han sido auténticos servidores públicos. Y es ese comercio local que muchas veces pues no nos acordamos de que está ahí, desgraciadamente, uh-huh. y son los que han llevado el pueblo adelante, ¿no? Los que nos han hecho llegar todo aquello que necesitábamos y eran productos de primera necesidad.
Alcaldesa, en su primer año al frente del consistorio, ¿qué experiencias ha adquirido? ¿Cómo ha cambiado la relación con sus vecinos?
Bien, bueno, yo siempre he sido una persona bastante mezclada en el tejido asociativo y me gusta salir, la verdad, conozco bastante a la gente y me llevo bien pues prácticamente con todo el pueblo. Y también era concejala antes de ser alcaldesa. Los anteriores 4 años, en el anterior mandato, fui la primera teniente alcalde, siendo Miguel López alcalde de Altura, y bueno, ya como que no empezaba de cero, ¿no? Empezaba ya pues conociendo lo que el funcionamiento del ayuntamiento, conociendo a sus trabajadores y a sus trabajadoras, que también es importante, y conociendo sobre todo, bueno, pues el tejido social y asociativo del municipio, y también empresarial y comercial. Entonces, al no partir de cero, sí creo que realmente era una ventaja, ¿no? Ya tenía esa experiencia uh-huh. para no partir de cero totalmente, y que habíamos estado en el gobierno y por lo tanto ya era una experiencia de gobierno. Y bueno, pues un poco pues lo que saco de este primer año es que cada vez conozco más a la población alturana, y creo que cada vez, bueno, pues todos estamos más inmersos en crear un tejido social fuerte para ayudarnos los unos a los otros, que al fin y al cabo es lo que se ha demostrado que funciona, ¿no? Ahora, por desgracia, hemos tenido que practicarlo al 100% durante los 3 meses de confinamiento.
Cambiando un poco de tema, más hacia la parte turística, ¿no? Aquí somos mucho de playa, pero si hablamos de altura, nos viene enseguida la montaña a la cabeza. Hay muchas personas que han apostado este año por hacer ocio en la naturaleza, ¿no? Y altura, pues hay mucha zona senderista, ¿no? ¿Están viendo mucha gente por la zona ya, que empieza por las sendas y todo a moverse?
Sí, se está viendo desde que comenzó la desescalada y empezamos a poder movernos por la provincia de Castellón. Estamos teniendo muchos visitantes, sobre todo los fines de semana, pero sí que es verdad que se está produciendo un turismo muy sostenible, uh-huh. un turismo rural que parece que, bueno, que está en auge, ¿no? Tras la pandemia nos hemos dado cuenta que esta España vaciada de la que tanto se hablaba pues está empezando a ser conocida por quienes buscan tranquilidad y de alguna manera un entorno más silencioso, más pacífico y más verde, por decirlo de alguna manera. Y sí, desde luego estamos viendo en las últimas semanas que ya cuando empezamos a poder movernos por toda la provincia empezaron a subir las visitas. Altura también es una población que, aunque llega a los 4.000 habitantes, en verano llega a triplicar su población en muchas ocasiones y en los puentes y Semana Santa y Navidad, y donde hay mucha gente, sobre todo del área metropolitana de Valencia, sí. que tiene aquí su segunda residencia, y que, bueno, pues ya estamos viendo que están llegando esta semana, cuando ya en fase 3 nos han permitido movernos por todo el territorio de la comunidad autónoma, los estamos recibiendo aquí, y bueno, son bien recibidos, la verdad, porque ya nos conocemos todos, pero sí, Altura empieza a triplicar su población ya, y de hecho lo hace antes que en otros veranos, porque normalmente es a partir del mes de julio, pero en esta situación en la que mucha gente pues está pues en un ERTE laboral o está teletrabajando, y sobre todo los niños, ¿no?, que no tienen clase presencial y desde por vía telemática pueden hacerlo desde el pueblo, sí que está viniendo ya la gente desde hace unas semanas, como te digo.
Y en estas rutas senderistas, ¿que han hecho algún protocolo, algunas medidas de seguridad que nos encontremos cuando lleguemos o no?
Bien, las rutas senderistas hasta este momento no se están organizando directamente desde el ayuntamiento. Sí que tenemos pensado hacerlo a partir del 1 de julio, pero bueno, las medidas son las que todos debemos tomar, ¿no? Distanciamiento social, etiqueta respiratoria y sobre todo muchísima higiene de manos y sobre todo ser responsables y en el momento tengamos un síntoma que pueda ser compatible de padecer la COVID-19, bueno, pues quedarnos en casa, ¿no? Creo que es un trabajo coral, es un trabajo que debe ser coral porque si no es así, pues en cualquier momento y en cualquier lugar puede haber un rebrote del virus y bueno, pues llevarnos a lo que ya hemos vivido, que creo que nadie queremos repetir. Y bueno, pues un poco eso, sí que lanzamos muchas recomendaciones, hacemos público en todo momento todas las actualizaciones que son prácticamente cada hora hay actualizaciones del BOE, del Diario Oficial, de la comunidad al respecto y pues estamos trabajando ahí y preparando el turismo, bien, todavía no nos hemos puesto en marcha al 100%, lo debo decir, pero preparándolo ya para que la próxima semana con la apertura de la piscina municipal pues empiece a llegar, ¿no? Como lo hace todos los veranos.
Aparte de los senderistas, Altura también es un sitio donde acuden mucho los campamentos de verano, ¿verdad, alcaldesa? No sé este año cómo está la situación, cómo la afrontan, si a lo mejor se va a echar mucho de menos esas gincanas por el pueblo. ¿Cómo lo van a llevar esto?
Bueno, bien, lo vamos a asumir, ¿no? Como aquel que dice, nosotros teníamos un proyecto, de hecho, muy chulo para este verano, que consistía en un campamento juvenil a través del IVA, que bueno, no se ha podido realizar y que iba a traer a muchos jóvenes durante aproximadamente un mes a la población y bueno, esperemos que el año que viene pues las condiciones hayan mejorado lo suficiente para poder realizarlo, pero sin duda nos quedamos ahí un poco con esa espinita clavada, ¿no?, de que ese tipo de actuaciones que sí que solemos llevar a cabo en verano pues no se van a poder realizar, pero bueno, lo asumimos. Yo creo que toda la población está siendo muy consciente de la realidad y al igual que asumimos, pues por ejemplo, que no se realicen las fiestas, pues asumimos también que el verano desde luego va a ser diferente, que los actos masivos no se van a poder llevar a cabo y que sí que es verdad, y lo debo decir, que sí que estamos terminando de confeccionar y de diseñar una agenda cultural de mucha calidad, muy interesante, pero siempre con actos controlados, donde se controle el aforo y donde sobre todo se pueda controlar que se cumplan todas las medidas higiénicas y de distanciamiento interpersonal que deben ser para poder evitar que el virus, bueno, pues campe a sus anchas, que es lo que todos queremos evitar.
Bueno, si alguien visita Altura, la parada obligatoria es la Cova Santa, ¿no?
Así es.
¿Están abiertas ya las instalaciones para poder visitarla?
No, todavía no. Hace unos días estuvimos hablando, de hecho, con el presidente del patronato, que es el cura párroco de Altura, porque la Cova Santa es propiedad del obispado Segorbe Castellón. Y, bueno, estuvimos hablando de ese tema, ¿no? Y todavía no se ha procedido esa apertura, sí que se estaba valorando, bueno, pues abrir ya de cara al mes de julio, pero siempre un poco por evitar esas aglomeraciones, ¿no? La Cueva Santa recibe miles de visitantes al año y de alguna manera pues sí se está preparando todo para poder proceder a su apertura siempre de forma controlada, por supuesto, pero ya le digo, no es una cuestión que dependa directamente del ayuntamiento, pero sí del patronato, del cual el ayuntamiento forma parte y estamos en contacto constante, tanto eso como la Cartuja, que sí que parece que va a poder abrir sus puertas, sobre todo para temas culturales y de manera muy controlada.
Perfecto, pues desde aquí animamos a toda la provincia de Castellón, a todo el que quiera, pues durante este verano subir de manera tranquila también, sin evitar aglomeraciones, vaya a ser que vayan todos en masa este fin de semana a conocer Altura, pero de manera tranquila y que es un sitio espectacular para conocer. Muchas gracias, alcaldesa Rocío Ibáñez, por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación, es un placer.
Avui tornem a tindre amb nosaltres a la podòloga de la clínica Podonova, Laia Vilanova, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, l'altre dia se'ns va quedar, no, al tinter un poquet això de la recomanació de les xancles sí o no a la platja. Al final, què és el que ha passat?
Bé, jo vaig estar, ja t'havia comentat que no m'havia enterat d'aquesta notícia, que el vaig estar mirant, i bé, sí que és cert que hi ha algunes platges que han demanat que la gent vagi en les xancles posades o en sabatilles posades, i d'altres que no ho han posat. Al final és cada un, quan vaig a la platja, el que li posa la seva platja. Independentment d'això, quan ho vam comentar estàvem parlant del tipus de sol i com fer activitat física, bé sigui caminar o esport, en aquest tipus de sol, que seria igual si portarem sabates que si no. Mm-hmm. Simplement tindré aquesta precaució de, si anem a passejar, per exemple, per la platja, evitar aquestes xancletes, les típiques xancletes de ditet, perquè al final el que estem fent és que el nostre peu tinga que subjectar la sabata, no que la sabata no se subjecta al peu, sinó que és el peu, sí, el que té que subjectar la sabata. Per tant, no és bo pel peu i ens està, a part de que està sobrecarregant molts músculs, ens està ajudant a fer i s'agarra. Uh-huh. I bueno, intentarà a lo millor buscar aquest tipus de sabates més estil de riu, de cangrejera, o més estil de riu que realment va ben subjecta tant a la part del taló com a la part de l'empeine, per a que la sabata estiga subjecta al nostre peu i el nostre peu faig el moviment natural que té que fer.
I a més, en Issa mos podem banyar perfectament i no hi ha que patir ni
correcte.
Res. No, sí, esta setmana m'ha recordat molt de tu, cada volta que he anat a la platja, no? I veia que estava aixina cap avall, però així no podem caminar, hi ha que ser per l'altre costat, no?
Sí, bueno, a veure, se pot caminar per tots els llocs, al final, inclús per als xiquets és molt bo caminar per totes les superfícies. Però, bueno, és saber per on estem caminant, per a saber el que podem... Pues sí, per així, el que tu dius, si n'hi ha molta costereta, pues és que has de fer el trajecte curtet. Mm-hmm. No facis el mateix que faries per el poble caminant, perquè al final te farà mal la cadera, tindràs més problemes.
Jo el que dic és que enguany, com hi ha tanta distància des de les tovalles fins a la vorera de la mar, no? Pots caminar per on vulguis, pots anar pel planet o per Gaidó, per on vulguis, o sigui que pots anar, fer el que,
pues
el que
més
te va bé, no? Avui volíem parlar del calcer, no? Quin és el més recomanat per a l'estiu?
Bé, pues sí, havíem parlat de parlar del calcer, ara que pareix que ja pues, comencem, bueno, ja anem tenint ixa vida més enllà d'estar tancats en casa o fer lo mínimament precís. Pareix ser que la setmana que ve anem a passar ja a la nova normalitat esta que diuen. I per tant, és hora de comprar-nos les sabates d'estiu. Primer de tot, ja a mi, i això ja és una qüestió personal, animar a la gent a que si se compra les sabates, que se les compra en comerç local, els comerciants i les comerciants de Vila-real... Ho han passat molt malament en esta època i crec que és bo donar-los aquest suport. A més, és que serà una gran manera de, no ja van de reactivar l'economia de Vila-real, sinó de poder comprar sabata de qualitat i a bons preus com tenen els comerciants de Vila-real.
Això sí que és veritat, que al comerç local la sabata és quasi millor que en altres llocs.
Clar, entonces, simplement, bueno, volia fer ese apunt, no és podològic, però sí que m'agradaria fer-lo. I dit això, bé, lo primer de tot, en estiu suem, val? Entonces, sempre hem de buscar un calcer que siga de pell i que siga el més transpirable possible, però que siga de pell bona. Si mos comprem calcers que són de materials plàstics o això, a part de que mos suarà més el peu, mos provocaran rossegures, com no transpira la suor, que el que suem nosaltres se queda ahí, mos fa xarco, mos pot ajudar a agafar fongs, a agafar infeccions... Entonces, intentar sempre buscar un calcer que siga de pell bona i transpirable, val? De pell, de materials naturals i transpirables. Després, és, al final, un poquet enllaçant en el que havíem parlat de la platja, seria buscar un calcer, unes sandàlies, que realment la sandàlia estiga ben subjecta al nostre peu i que no siga el nostre peu el qui té que subjectar la sabata. Com se fa això? Bé, les dues zones on té que estar ben subjecte és a la zona del taló i a la zona de l'empeine, que és a la zona de dalt del pont, val? Lo ideal és que n'hi hagi alguna metodologia per la qual tu te ho puguis adaptar al teu peu, perquè al final, aunque tots gastem la 38, la teua 38 i la meva 38, els nostres peus no són iguals, perquè jo el tindré més grosset o jo tindré el peu...
i al final mos hem d'aconseguir adaptar i ser sabates completament al nostre peu perquè les sabates siguen les que se mos adapten perfecte. Entonces, buscar algun sistema de hebilles, velcros, cordons, en estiu és més complicat dels cordons, sí, perquè normalment és una tireta, però bueno, i se villa i se velcro que faig que se mos adapte perfectament a l'empeine i igualment que se mos pugui subjectar bé al peu. Després, també molt important és intentar buscar sempre algun tipus de calcer, algun tipus de sandàlia que no siguen completament planes.
Això t'anava a dir, perquè jo t'estic escoltant, estic buscant sandàlies, no?, pel meu estiu, i clar, ens trobem, en funció de la temporada que siga, una modalitat de sabata, no? A lo millor que estiga així nugat, no? Però enguany totes són planetes. A més, no te subjecten res perquè tens sols la tireta de l'empeine. No tens res, siga.
Jo, això ha passat en molts estius i ja t'he dit, jo normalment sempre he encontrat sandàlies i normalment les encontraré en comerç local, o siga, però jo ho havia insistit al principi perquè sé que tenen sabates que se'ns poden adaptar a aquestes característiques que ens fan falta per al peu. Al final és buscar una sabata que no siga plana del tot perquè de normal no anem plans del tot. Entonces, el nostre cos és lo ideal biomecànicament, lo ideal per al nostre peu, i lo que portem de normal és que la part del taló sempre siga un pelín més alteta que la part de davant. Igual com les soles no tenen que ser completament rígides, que també va haver una temporada, sí, no sé ara, perquè no, encara no, ja veus que jo encara no he anat a comprar-me les sandàlies d'este any, ni este cap de setmana si puc. Les soles, que no siguen les típiques soles estes que eren superdures.
Hi ha molta tendència de que siga de madera. O sigui, clar, que de fusta
ixa,
directament.
Ixa sola de fusta no mos va permetre manejar bé el peu i, a més, va a pesar. Hem de buscar que les sabates no mos pesen, no siguen sabates pesades. Evidentment, estem parlant de generalitzacions i a cada cas s'hauria de veure, perquè n'hi ha tipus de sabates que a lo millor de normal no són adequades, però per certs tipus de peu o per certs tipus de patologies poden ser adequades. Però... hem d'intentar buscar això, que la sabata no mos pese. Si mos fiquem una sola de fusta, segurament mos pese. Això vol dir que si jo este dissabte vull que anar-me a sopar en les meves amigues no me puc ficar aquesta sabata? Bueno, un rato no passa res. Però per aquí se cal ser diari, se cal ser que anem a gastar dia a dia, sí que hem d'intentar buscar que biomecànicament i ergonòmicament siguen el més adaptat al nostre peu i el més adequat per al nostre peu, per tal de no sobrecarregar el nostre cos i estar bé. I més ara que venim de 3 mesos
sí,
en les sabates d'estar per casa.
Això sí que és veritat. I per al cas dels homes, què és el millor? Perquè ells, o sigui, hi ha sandàlia per home, però hi ha xics que no són molt aficionats i, clar, les esportives moltes voltes també són delicades perquè suen el peu.
Pel cas dels homes és el mateix que per al cas de les dones. ¿Vale? Evidentment, la tipologia de la sabata no és idèntica, però per aquestes generalitzacions que he fet antes valen per a homes i valen per a dones. Què passa en anar en esportives, que és el que tu dius, que molts homes, incluït el meu home, tot s'ha dit, tenen la costum d'anar en esportives també en hivern, perquè no els agraden les sandàlies, perquè no van còmodos, perquè me sua el peu i me ballen els peus, per mil històries. Bueno, que al final el que estem fent és que en estiu, que estem així, arribem als 30 graus dia sí dia també, i que no arribem als 35, 36, suem tots, todo hijo de vecino, suem. Sí. El peu té tendència a suar de més, val? I estem ficant-lo dins d'un calcedí i una sabata que mos dona calor i per tant mos sua més. I damunt les esport... I sa suor se va quedant ahí, el calcedí està empapat, i al final què passa? Que mos acaben i sin fongs interdigitals, molts d'ells, quan es lleves la deportiva, si se miren els peus, veuran que quan se ho lleven tot tenen els peus blancs, com quan te fiques a la piscina i estàs massa rato a la piscina, sí, i quan estàs tot arrugat i tot blanc.
Sí.
Bueno, pues el peu, per què? Perquè és que l'estàs coent ahí dins d'aquestes sabates i estan banyat. Això no és bo ni per a la pell, i a part de que pot provocar infeccions, i per tant hem de buscar i se cal ser adequat a cada estació, i el calcer adequat a l'estiu, i més en la zona en la que vivim, ha de ser unes sandàlies. A partir d'ahí que se busquen les que més els agraden, les que més els acoplen i les que puguen anar més còmodes.
Bé, Laia, hem quedat que este cap de setmana anem a comprar-me sabates, val? Però hi ha que dir que jo tinc un problema sempre, i és que quan me les compre me fan unes herides O sigui, moltes en fan herides que apleguen a la sang, no? A fer sang i tot. Què podem fer per evitar això?
Normalment, si tenim la pell ben hidratada i per tant està elàstica i intentem comprar-nos sabates que se mos adapten bé al peu, no tindríem per què fer-nos aquestes ferides. Lo típic que s'ha dit sempre de... No, és que això és perquè se té que adaptar, i quan se t'adapta al peu, deixarà de fer-te mal. Bueno,
no té les sabates,
no, no té per què ser aixina, clar. Entonces, també s'ha de buscar altres factors que puguen haver a esa problemàtica. Pues a lo millor a tu te suba molt el peu i te falta un tractament per a la suor. A lo millor la teua pell, tal, a lo millor no t'estàs comprant un calcer adequat per als teus peus, perquè al final és el que jo he dit. Jo estic parlant d'una generalització i, una generalització el que comporta és que no se pot personalitzar en cada persona. Entonces, a lo millor és que el tipus de sabata que tu te compres no és l'adequada per a la teua, per al teu tipus de pell. Després, si la sabata és bona i és de pell bona, si a la part de davant, per exemple, tenim el peu ample i mos apreta un poc, en crema hidratant, si ho untem de crema hidratant, lo que és la sabata, la pell, la pell se dis un poc. Però té que ser sempre, si hem anat a buscar aquests materials bons per a les sabates, que mos puguem permetir. Si mos hem comprat les típiques sandàlies de plàstic, per exemple, que també existeixen i estan de moda, què passa? Pues aquest plàstic, això no ho vas a cedir en la vida, perquè és plàstic i està fet per a això, i a la mínima fricció que n'hi haja, que vol dir que a la mínima que te sube el peu i el teu peu vagi un pelín dins, va fer mostall. Si t'has damunt la pell un poc sensible i tal, pues arribem a la sang.
Arribem al dolor.
Exacte, i no és lo adequat. Igualment mos hem d'adequar a les sabates sempre, però no mos poden comprar unes sabates i dir m'apreten així però no passa res, ja me dono... No, les sabates, quan nosaltres mos les comprem a la sabateria, les provem en les sabateries, per això mos diuen que mos les provem en les sabateries, mos se tenen que adaptar bé al peu. Després també hi ha un error que és molt comú, per exemple, a més això val pa sandàlies que pa sabata d'hivern, és que, primera, en estiu i en hivern no tenim per què gastar el mateix número. Per què? Perquè el cos en estiu se dilata i en hivern se contrau, ¿vale? En la calor els cossos se dilaten i en el fred els cossos se contrauen. Sí. Què passa? N'hi ha gent que ho acusa més que altra gent. Per exemple, jo canvio un número de sabata. O sigui, no, per això te dic... t'has de buscar no el teu número que te compres sempre, sinó la sabata que a tu realment se t'adapte, i a lo millor és que el teu problema està en que tu en estiu a tu el peu se te dilata, i entonces què fa? Que hi ha 38, per dir un número, que tu te compres en hivern, quan arriba estiu a lo millor hauria de ser un 39.
Això és veritat.
O a lo millor hauria de ser un 38 i mig, o a lo millor... però sí que n'hi ha. I després n'hi ha un altre, relacionat amb el número de la sabata, n'hi ha un altre... una altra cosa que també se sol fer moltes vegades, tant en estiu com en hivern, que és que normalment, i normalment més en dones que en homes, o almenys per lo que jo he vist, tendim a gastar el número que mos ve més justet, o sigui, un número menys. Què passa? Com ara per sort han canviat les coses, però bueno, en l'època de ma mare, de ma abuela, els diuen que les dones tenim que tindre els peus xicotets, per el bonic que tindre els peus xicotets, entonces se ficaven la sabata més justeta que es capiera el peu, sí. Però el més justet per a que no se es vera ahí el peu supergran. Clar, hem de pensar que quan nosaltres caminem n'hi ha un moment de la marxa en el qual els dits han de poder-se elevar. O sigui, han de poder-se elevar. No sé com explicar-ho. Per ràdio és complicat. Jo que som molt expressiva.
Quan... xafes la punta.
Exacte, hi ha un moment quan estàs apoyant l'altre taló de l'altre peu i sos dits, la punteta del dit va tocar en terra. Què passa? Si la sabata mos ve molt justa, anem a xocar contra aquesta sabata. Si la sandàlia mos ve molt justa, el peu, el dit, se mos va quedar per fora de la sandàlia. I això estic segura que si la gent és al carrer i se fica a mirar les 50 primeres persones que encontre, s'encontrarà a gent que el dit del peu o la part darrere del taló està fora de la sandàlia. Per què? Perquè no és el número que es fa falta, i hem de tindre en compte que les sabates no mos han de produir un patiment, no hem d'anar incòmodos en unes sabates. Les sabates són per a poder caminar i per a poder fer la vida. Si no anem còmodos, ho tenim complicat. I ja et dic, és un error molt comú, i això també comporta tot el que tu dius.
Clar. Pues ahí quedáis les recomanacions, no, de la podòloga Laia Vilanova. Primer, bon calçat, no? Que siga de pell, que evitar els plàstics, que siguen transpirables, les sabates que anem a comprar, que mirem el nostre número de peu, o siga, que no mos dolga que siga més gran que xicotet, i no sé si se me queda algo en el tinter.
Que la sola no siga completament plana i que siga flexible per a poder permetir aquest moviment que fem nosaltres al caminar. Mm. I que vagi ben subjecte tant a la part del taló com a la part de l'empeine.
Pues ahí queda la recomanació per comprar la sandàlia bonica i perfecta per aquest estiu. Moltes gràcies, Laia, per estar avui amb nosaltres.
A vosaltres.
I clar, tant de parlar de sandàlia, Txelo i jo mos hem ficat a mirar perquè mos avellís, veritat, Txelo?
Sí, sí, a mi sí que m'avellís comprar més unes sandàlies.
Pues si te pareix, dicem a la gent que escolte a Javi Mata i tu i jo ens anem a donar una volteta, si no ara, a la vespre, perquè les tendes estan tancades, llavors si trobem el calçat perfecte, veritat?
Sí.
Val, i ara els deixem perquè com està propet l'estiu en una cançó molt fresqueta i molt estivalenca de Carlos Sanz i Bomba Estéreo, Aloha. Fins demà.